Bon dia, benvinguts a Línia Directa amb l'alcaldessa, el programa Mansol, on tractem diversos temes d'actualitat amb Mercè Conesa, que ja ens acompanya als estudis de Cua.cat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El primer tema que voldria tractar amb vostè és Torre Negra. La setmana passada vam saber que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar la modificació del PGM que es va aprovar l'any 2012 en aquest àmbit de Torre Negra, que va permetre passar el sòl de la zona a sòl no urbanitzable. Això es deu a un recurs que va presentar Núñez i Navarro, que és una de les principals propietàries de terrenys a la zona. Què implica la sentència que vam conèixer la setmana passada en aquesta lluita per la protecció de Torre Negra?
Implica que continuem. Continuem en un procés urbanístic molt complex, en un procés que s'ha judicialitzat, i aquesta sentència cal explicar que s'ha de contrastar amb dues altres sentències que donen la raó a l'Ajuntament. Per tant, en aquest moment ens trobem davant la necessitat d'unificació de doctrina. És a dir, hi ha dues sentències que donen per bo aquest planejament i per tant diuen que perfectament aquesta declaració de sòl no urbanitzable és absolutament ajustada a llei. De fet, la sentència que dona raó a raó relativa a Núñez i Navarro també diu que la declaració de no urbanitzable és totalment ajustat a llei i a dret i per tant l'Ajuntament té dret a fer-ho. L'únic que diu és que no pot al·legar motius d'especial protecció. Per què? Perquè els motius d'especial protecció van quedar suspesos en el pla de protecció de Collserola i en l'ampliació del parc de Collserola. Per tant, en definitiva, estem en un round més d'aquest debat que no tinc cap mena de dubte que serà i és positiu per la ciutat, perquè de moment cap jutge ha indicat que l'Ajuntament no tingués dret a fer la modificació de qualificació urbanística, per tant, entra dins el ius variandi de l'Ajuntament i, de fet, hem guanyat les denegacions dels plans d'urbanització de Núñez. Recordem que eren dos plans d'urbanització que va presentar a l'Ajuntament i que se li han denegat i els hem guanyat i per tant les sentències ens donen la raó a nosaltres a denegar l'edificació en aquest indret i per tant seguim. Jo demanaria calma, molta tranquil·litat.
I quina és l'estació final d'aquest camí? Quan hi haurà un punt final del cas Torre Negra? Home, podríem trobar, per exemple, en un moment en què un jutge digués que s'ha d'indemnitzar econòmicament els propietaris d'aquells terrenys?
De moment no ho han dit.
No, dic si segueix aquest camí. És un escenari possible?
Jo no crec que sigui aquest l'escenari, perquè els jutges ho haurien dit, no? Fins ara han tingut prous elements per pronunciar-se al respecte, per tant, no ho han dit en cap cas. Jo crec que en aquest moment a nosaltres ens toca posar sobre la taula que tenim dues sentències que interpreten d'una manera a favor de l'Ajuntament, una sentència que demana a l'Ajuntament que torni a començar. I el que demanarem al Tribunal Superior és unificació de sentència, que no pot ser que els jutges sobre el mateix supòsit dictaminin diferent. Per tant, volem unificació de sentència i un cop tinguem aquesta unificació de sentència veurem què cal fer. Tot i que jo haig de dir que em puc equivocar, però sóc molt optimista. Per què? Perquè al llarg de tots aquests anys hem vist la no edificació. És a dir, si hi hagués alguna oportunitat de tramitació de la urbanització per part de Núñez i Navarro, l'hauríem vist a aquests anys. Què podria comportar, per exemple, en aquest moment aquesta situació urbanística que tenim? Doncs que Núñez i Navarro volgués entrar un planejament per la zona de Torre Negra, que ens el presenti. A nosaltres el sotmetrem als nostres informes que han de fer els tècnics de l'Ajuntament i sota criteris objectius i racionals nosaltres hem justificat que el creixement de la nostra ciutat és aquell creixement que s'ha produït i per això hem desenvolupat els sectors a prop de les autopistes, a prop de les xarxes de comunicació i de transport viari i ferroviari. I hem volgut allunyar l'edificació de les zones de bosc i per preservar aquesta transició entre la zona forestal i la zona de ciutat. Crec que això hi tenim dret. Potser d'aquí uns anys arriba una altra alcaldia, una altra formació política i considera que aquest és un criteri equivocat. Nosaltres vam seguir el criteri que ens va marcar la ciutadania en un moment determinat, un compromís polític de tots els grups i, per tant, aquesta és la nostra actitud i el nostre posicionament.
Però no se'ls haurà d'indemnitzar, tard o d'hora, els propietaris? És a dir, perquè ells volen construir-hi, no hi ha aquests valors mediambientals.
Però és que indemnitzar en base a què?
No ells tenen els terrenys allà? Segur que no tenen cap dret.
La llei del sòl, tal com està ara, el que diu és que un sòl no és edificable i, per tant, no hi ha dret indemnitzatori d'una possible edificació fins que no hi ha una sèrie d'instruments aprovats i, per tant, instruments que et donen el dret. Llavors, altra cosa és que hi hagi un escenari en el que es decideixi que cal arribar a un acord perquè s'entén que la titularitat d'aquests sòls és millor que siguin públics que no que estiguin en mans privades. Això és una altra cosa.
Estan treballant aquesta opció amb els propietaris en paral·lel?
En aquest moment no, perquè com que s'ha judicialitzat d'aquesta manera, comprendrà que nosaltres també tenim altres prioritats si plantegem altres sectors que s'han de preservar a nivell de municipi. Per tant, la judicialització també fa que l'enfrontament de les posicions sigui un enfrontament que es resol davant els tribunals. Però nosaltres en aquest moment no tenim a sobre la taula cap indici que digui que hi ha dret a indemnització.
Parlem d'altres qüestions de territori, en aquest cas de l'Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valloret, Gent per Valloret, Iniciativa, Més, el PSC, la CUP i Procés Constituent, que han interposat un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament i l'EMD per presumptes irregularitats en l'execució de la modificació del PGM. Els demandants creuen que, tot i ser necessari el canvi de planejament per evitar les indemnitzacions a les zones verdes, el consistori ha aprofitat per fer modificacions innecessàries que afavoreixen indegudament alguns propietaris. És un tema que, a més, apareixerà en el ple de dilluns, perquè tant l'equip de govern, Convergència, com la resta de l'oposició presenten dues mocions per crear una comissió informativa sobre aquest aspecte.
Bé, jo crec que parlen des del desconeixement. Des del desconeixement, en primer lloc, perquè són formacions polítiques, algunes molt noves, i que, no van poder tenir l'oportunitat de seguir prou tot aquest treball, que és un treball d'una complexitat elevadíssim, perquè justament quan es plantegen les solucions i sortides a aquesta necessitat d'evitar l'expropiació de zones verdes o que aquesta expropiació de zones verdes recaigui íntegrament sobre les arques municipals. Estem parlant d'un estalvi de més de 92 milions d'euros a l'Ajuntament, per tant a tots els ciutadans i ciutadanes. Vol dir que l'Ajuntament durant més de 12 anys no hauria pogut fer cap tipus d'inversió al municipi, cap tipus gairebé de manteniment, perquè hauria d'estar pagant a propietaris d'aquestes zones verdes. Per tant, la utilitat pública, l'interès social, és claríssim en aquesta modificació de planejament. Crec que aquí hi ha qui vol marcar perfil polític entenc i estic en absolut desacord, perquè aquesta és una qüestió de ciutat i, per tant, fins i tot crec que s'extralimiten i es passa una línia que és una línia molt delicada, que és la de quan s'esmenta que s'ha afavorit algú,
que s'ha demostrat. Vostè posa la mà al foc.
Jo ho tinc claríssim. No és que poso la mà al foc, és que vagin als tribunals, perquè aquesta acusació no l'accepto de cap de les maneres. Els convenis estan publicats. Es van publicar i ningú els va impugnar. I ara els impugnen, per què? Perquè hi ha una feblesa o una minoria del govern municipal. Aquí ja es veu molt el llautó, que és tots en contra, no? Tots ens ajuntem per tenir alguna oportunitat i tots anem en contra a erosionar el govern i a erosionar l'alcaldia. Erosionar-me personalment m'és igual, no em preocupa, però sí que veig una maniobra bastant trista per la nostra ciutat. Malgrat un episodi això, molt trist per la
nostra
ciutat.
Aquesta comissió, perquè sí, tant perquè, uns com els altres la volen.
Perquè, bueno, és que nosaltres, és que no tenim res a amagar, només faltaria, és que els convenis van ser publicats, és que estan a l'exposició de tothom, és que les valoracions econòmiques són públiques, és que les ha fet un tècnic municipal, és que són contrastades, és que ens pensem que els particulars no van voler fer els seus peritatges i aportar les seves valoracions, que ens pensem que estem a la mercè dels particulars. Escolti, de cap manera, vull dir, fa molts anys que aquesta ciutat treballa en un urbanisme conflictiu i delicat, fa molts anys, i per tant, escolti, hem resolt temes com els creixements. Pensi que els creixements i desenvolupament de la ciutat es van pactar amb aquestes formacions polítiques que avui s'estiren les vestidures. Els vam pactar amb Iniciativa i els vam pactar amb PSC, i avui ens trobem que Iniciativa i el PSC diuen, hem crescut massa, per favor, els vam pactar amb ells, tinguem tots memòria col·lectiva, que és molt important tenir memòria col·lectiva, que quan es resol el tema de Camp Montmany es resol per una petició de la senyora Turu, es resol per una petició de la senyora Turu, que era presidenta de l'IMD, i vaja, jo no n'he parlat amb ella, i a més des del màxim respecte que li tinc i li he tingut sempre, dubto que ella estigui molt convençuda d'aquesta qüestió, perquè justament ho vam mirar de resoldre davant una situació que es trobava a Valldoreix i que era una situació molt conflictiva per veïns i veïnes de Valldoreix, on hi anava doncs una implantació que no era volguda pels veïns i on vam intentar donar sortida. Per tant, home, jo crec que hem de treballar potser amb més seriositat i no mirar el curt termini, que és aquesta, aquest politiqueig, i mirar a llarg termini.
Hi havia algun informe d'algun tècnic municipal que desaconsellava aquestes operacions? Ho dic perquè s'ha dit en roda de premsa
mai,
per part de l'oposició.
Mai, cap.
D'alguns dels partits que han passat el recurs, per ser
que l'ensenyin. Jo no l'he vist mai. I, vaja, per part de l'Ajuntament de Sant Cugat, mai, en cap cas. Bueno, és que nosaltres sempre ens basem en informes tècnics municipals favorables, només faltaria. Per tant, mai i en cap cas.
Més temes d'urbanisme, que és una entrevista que sembla només d'aquests temes, però hi haurà altres qüestions. Parlem ara de Can Cabassa. Aquesta setmana hem vist com l'Associació de Veïns de Can Cabassa i Magenè ha dit que no està conforme amb l'evolució de com està anant el procés participatiu que ha de redefinir el pla de millora urbana d'aquest àmbit, que ara està suspès. El col·lectiu veïnal diu que està intranquil pel fet que el procés que acaba a finals de juny encara no hagi concretat què es farà en aquest solar d'aquesta zona on hi havia d'haver-hi habitatge públic. Quin missatge es pot llançar des de l'equip de govern?
Doncs que s'ha de consensuar i que un procés participatiu serveix per això i que les conclusions no estan fetes ni nosaltres tenim una premissa de sortida. El que sí és evident és que doncs, l'habitatge públic és beneficiós per a tothom i per tant hem de doncs, veure en quina mesura es garanteix l'equilibri del barri. Nosaltres el que volem és que els veïns i veïnes estiguin contents en el seu barri, no tenim cap intenció de generar conflicte, a l'inrevés, però sí que hem de resoldre qüestions de fons, i aquesta és una qüestió de fons important, que en el moment en què nosaltres abordem una sèrie de modificacions de planejament per preservar zones de la ciutat que han estat reivindicades, que siguin preservades i han estat reivindicades precisament per les formacions polítiques que ara ens discuteixen la modificació del planejament, es genera, perquè ho diu la llei, habitatge social i es genera habitatge públic.
Si no, on aniria aquest habitatge?
Bueno, doncs aquest habitatge ha d'anar a algun lloc i hem de veure quins espais té l'Ajuntament i quins terrenys són titularitat de l'Ajuntament per ubicar-hi aquest habitatge públic. Que es pot fer un habitatge més dens o menys dens, que pot haver-hi, aquí podem jugar amb aquesta densitat dels habitatges, i tant, però n'hem de ser conscients, hem de ser tots responsables. Ens queixem que aquesta ciutat expulsa ciutadans perquè no tenen oportunitat d'habitatge social, i quan volem la implicació, per exemple, de l'àrea de Valldoreix en l'habitatge social, ens trobem que se'ns diu que no. Llavors, l'habitatge social ha de ser a tot arreu. Nosaltres hem defensat que ha de ser a tot arreu, també a Valldoreix. I aquest habitatge social a Valldoreix no implica blocs de pisos. No ho tinguem mal entès.
I per què no s'hi haurien de fer blocs de pisos? Si podríem aconseguir més habitatge públic per als santcugatencs. Ho dic perquè es defensa molt el model de Valldoreix, però això implica que menys gent pugui viure allà, si no s'hi fa un bloc de pisos. No dic un bloc de pisos de 15 plantes, però vaja,
miri,
per què no com a l'Avinguda Francesc Macià, per exemple?
A Can Trabal nosaltres hem desenvolupat habitatge social i habitatge per joves. I crec que els veïns de Can Trabal i veïnes de Can Trabal tenen una qualitat de vida altíssima, cap conflicte de convivència, i crec que s'ha desenvolupat en plena harmonia. També és un tema de desconeixement. Ara bé, també li dic que el model de densificació de la ciutat per se no és el nostre model. Nosaltres hem heredat un model en el que ja hi havia unes zones de ciutat-jardí, com pot ser Valldoreix, com pot ser la Floresta, i també l'orografia d'aquestes zones ens diu i ens indica que és oportú mantenir aquesta ciutat-jardí, llevat algunes excepcions, perquè no podem dir que a la Floresta no hi hagi plurifamiliars. De fet, els primers plurifamiliars de la Floresta serien els edificis de les Escales Terruell, i tampoc podem descartar que puguem concebre algun plurifamiliar a l'àrea de Valldoreix, però no com un sistema per densificar més la ciutat, perquè crec que aquesta ciutat el que ha mirat de fer és un urbanisme a escala humana, respectant aquestes diferències entre els diferents barris, entre les diferents àrees, diferències que comporten uns barris més compactats i uns barris més esponjats. Aquesta, per nosaltres, és una oportunitat, l'hem de veure com una oportunitat, però no ens podem tancar a les necessitats d'habitatge social que tenim, i les podem resoldre. I per resoldre-les hem de posar sobre la taula que hi ha d'haver zones que han d'acollir més compactació sense trencar amb l'entorn, i hi ha d'haver zones que han d'acollir menys compactació perquè trencarien amb l'entorn. Per tant, aquest entorn de Valldoreix nosaltres també el volem conservar. Però és veritat que hi ha sectors i zones on es podria encaixar perfectament un plurifamiliar tou que en cap manera trencaria el que és la fesomia de l'àrea de Valldoreix.
Però no densificar la ciutat urbanísticament implica que els preus pugin perquè hi ha menys oferta per a la ciutadania, i això vol dir que expulsa també més gent. Vull dir que les conseqüències d'aquest model és que com no hi ha tanta oferta, hi ha demanda, perquè la gent vol venir a viure a Sant Cugat i els preus pugen, i per tant aquí venen les rendes més altes i hi ha gent que es veu fora d'aquest parc de lloguer i de compra públic, en aquest sentit. Bueno, deixant de banda l'habitatge públic. Perquè moltes vegades es diu que s'intentarà solucionar el problema de l'habitatge a Sant Cugat, però si es continua amb aquest model en què l'oferta serà molt limitada per aquesta poca densificació, ens trobarem amb el problema del mercat, de difícil accés
sempre
a aquest habitatge.
Totes les ciutats expulsen. Totes. Totes expulsen. Totes expulsen gent. No podem dir, no, totes expulsen gent. I nosaltres, la nostra ciutat, és una ciutat que per, precisament, el context econòmic, el context immobiliari, també la qualitat de vida, el nivell dels impostos, és una ciutat que per alguns col·lectius és més difícil de venir-hi, i per tant és més complexa. Però tant com això de que no vingui gent, nosaltres ens hem de preocupar perquè la gent que hi tenim no hagi de marxar. Perquè Sant Cugat ha fet un procés de creixement urbanístic. Hem de pensar que segons el Pla General Metropolità aquesta ciutat podia créixer fins a 200 i pico mil habitants. Nosaltres estem amb 87.000 habitants, per tant hem contingut el creixement d'una manera espectacular. Per què? Perquè vam apostar, i això va ser una aposta dels governs de Convergència i Unió, va ser una aposta
de l'oposició, perquè es va fer un pacte pel creixement en el seu moment.
Per compactar, és a dir, els nous barris provenen d'un pacte pel creixement i per com la ciutat creixia. Però l'aposta per l'any 87, per dir d'alguna manera, l'aposta per moderar aquest creixement i per tant no anar a les quotes que ens marcava el Pla General Metropolità, en aquell moment va ser una aposta estrictament de Convergència i Unió. Més encertada, menys encertada, però va ser una aposta de Convergència i Unió. Recordarem, per exemple, un barri de Collfabà, també va ser una aposta de governs de Convergència i Unió. Després hem anat sumant consensos, perquè jo crec que és necessari en l'urbanisme sumar consensos, perquè l'urbanisme, com dèiem, d'aquesta ciutat ha estat molt pressionat a nivell del sector privat, i ha estat també molt utilitzat pel mateix particular, que quan ha tingut l'oportunitat de vendre's el pis més car, ho ha fet, i això és legítim, i això tots els ciutadans i ciutadanes hi tenim dret. Per tant, hem hagut de confegir dins aquest context molt complex un urbanisme de qualitat, un urbanisme, a mi m'agrada dir, d'escala humana, que vol dir que no és un urbanisme de planta baixa i 10 i 11 pisos, sinó que és un urbanisme on els veïns es coneixen entre ells. Això ens garanteix molt després la cohesió social i també la seguretat en els barris. No oblidem que nosaltres tenim una alta col·laboració ciutadana a nivell de seguretat, i això és precisament perquè tots els veïns es coneixen, saben la vida que fan els uns als altres, i per tant quan es detecta algú que és estrany, de seguida es detecta, no? Això ens dona cohesió, aquest urbanisme a escala humana ens dona cohesió ciutadana, ens dona seguretat ciutadana, ens dona també qualitat de vida. I nosaltres creiem que un model més densificat del que ja hem compactat no és un model que ens interessi a la nostra ciutat. Malgrat assumim riscos, que és que no podem atendre tota la demanda d'habitatge que tenim.
Tot i així, però la demanda l'han d'atendre vostès o el mercat? Insisteixo.
Els dos.
Ho dic perquè a vegades es genera el missatge o es dona la sensació des de l'Ajuntament o des de l'administració que les administracions públiques poden solucionar el problema de l'habitatge.
No podem.
És un mercat lliure. Ho dic, per això deia, que quanta no menys oferta hi hagi, clar, els preus seran més elevats i precisament hi ha aquest efecte expulsiu.
Però precisament dins els sectors i el creixement que nosaltres hem volgut fer, recordin que nosaltres ens vam marcar en un planejament i un pla d'equipaments amb un sostre de 90.000 habitants. Amb els creixements que vam pactar amb les diferents forces polítiques, i va ser fruit del consens de les diferents forces polítiques, vam pactar aquest sostre de creixement i d'habitants, entre 90 i 100.000 habitants només. I aquest és l'acord polític i el pacte que hem volgut fer. Per tant, no hi cabrà tothom a la nostra ciutat. No serà una ciutat que creixerà fins als 200.000 habitants. Ara és una ciutat que es anirà transformant. Es anirà transformant de quina manera? Ja sigui perquè hi ha recuperació d'alguns sectors d'alguns barris, ja sigui perquè hi haurà transformació d'alguns barris on cases de planta baixa i 1 es poden convertir en cases de planta baixa i 3. Ho veiem, no? Ara mateix a l'Avinguda Francesc Macià, on hi havia cases de cos i en aquest moment hi passem a plurifamiliar, però els sectors estan determinats. Ja sabem en quins sectors volem créixer i compactar, com els nous barris, i en quins sectors mantindrem aquest model de ciutat-jardí, que és un model que també ens caracteritza. I aquests sectors són la Floresta, o són el Vall d'Oreig, o fins i tot una part de Mirassol, on hi ha aquest model de ciutat-jardí. I per nosaltres així seguirà i així volem que continuï. Pot ser que més endavant vinguin formacions polítiques que diguin nosaltres volem densificar tot i que tots els propietaris puguin... Jo crec que serà un model insostenible, també, perquè nosaltres tenim...
Segur, és un model més insostenible un habitatge de planta més baixa, més 7, que, per exemple, un barri amb piscina i gespa i que els costos de, per exemple, recollir les escombraries és molt més elevat. Ho dic perquè hi ha, diguem-ne, arquitectes i obres que diuen que, al contrari, la densificació, precisament, permet que sigui sostenible, que el que no és sostenible són aquestes... diguem, grans extensions d'habitatges, de cases, de torres, li pregunto.
Sostenible
econòmicament i mediambientalment.
Econòmicament, ambientalment, o sostenible a nivell social, també, i a nivell de mobilitat. Perquè, clar, el fet de que nosaltres puguem mantenir un equilibri, hem pogut arribar a un model econòmicament sostenible, però amb una qualitat humana molt important i amb uns, com dèiem, uns nivells de qualitat de vida molt alts. El fet d'incrementar la densitat i densificar més les ciutats comporta, molt bé, pagament, ingrés de més impostos, per tant, sí, li puc donar la raó en què econòmicament la ciutat rebria més ingressos, però alhora tindria molta més despesa social, molta més despesa educativa, molta més densitat, moltes més emissions de CO2, molta més pressió antropomòrfica en tot aquest entorn. Per tant, hem mirat de buscar l'equilibri. Què volem? Hem de posar la balança. Nosaltres creiem que aquest equilibri està en aquest model, que és en unes zones més compactades, unes zones de preservació de la ciutat-jardí, i sabent que podem tenir aquest urbanisme a escala humana. amb ciutats on s'han desenvolupat models on doncs, hi ha hagut molt més densificació, bueno, es baixa en qualitat de vida. Nosaltres volem aquest equilibri, que és molt difícil, però intentem tenir-lo.
D'aquest model de ciutat, s'entén o és una de les claus perquè Sant Cugat sigui el que han dit els mitjans la ciutat més rica de Catalunya? Que quan diem la ciutat més rica de Catalunya volem dir la ciutat amb la renda bruta familiar per habitant més alta, ho dic per aclarir-ho.
Sí, sí, d'aquest model, però també del fet que tinguem un sector empresarial molt potent, del fet que hi hagi una fortalesa econòmica, per tant, dels sectors de l'economia productiva, del fet que la nostra, el nostre rati d'atur sigui el més baix de Catalunya, o sigui, si la gent no estés ocupada i no tinguéssim una altíssima ocupabilitat, no ens trobaríem doncs, amb aquesta situació. Què vol dir? Doncs que les persones o la població activa a Sant Cugat està ocupada i a més doncs, ingressa unes rendes doncs, fins i tot superiors a la mitjana de Catalunya. Per tant, efectivament, hi ha una sèrie de peces que aquí doncs, encaixen i donen al final un resultat. Per mi, el resultat no m'interessa tant la dada com la ciutat més rica de... No m'interessa aquesta. M'interessa si els ciutadans i ciutadanes estan contents.
Vull dir, perquè és una mitjana, vull dir que pot ser que en tingui 0 i que en tingui 100%.
Exacte, però el que m'interessa és si els ciutadans i ciutadanes estan contents de viure a Sant Cugat. Consideren que l'aposta que han fet de viure a Sant Cugat, l'aposta els hi paga la pena. Si els impostos que paguen els hi són retornats amb la qualitat de vida que tenen en aquest entorn de ciutat. Ara, què ens obliga això també? Estar més atents a aquells que tenen menys. I això vol dir, els increments que hem anat fent tots aquests anys, un increment espectacular en tota la inversió social, i això és evident i són xifres, cada any s'ha anat incrementant de manera espectacular la despesa en inversió social per acompanyar aquestes famílies que més malament ho passen. Per tant, jo diria que nosaltres tenim ben orientat aquest model de ciutat, que és un model de ciutat que dona qualitat de vida a aquells que hi viuen, però que s'ocupa d'aquells que pateixen i que no els deixa enrere.
Gairebé són 9:45, encara diverses preguntes a l'entrevista, però hi hauria una que li voldria fer abans de marxar. Aquest març ha acabat el període de 25 anys d'ús de l'espai de la Pedrera Verda d'acord amb el conveni que es va signar l'any 91. En quina situació es trobarà la Pedrera Verda i quins passos ha de fer l'Ajuntament i el propietari d'aquest espai per tancar aquest acord al qual s'havia arribat?
Bé, en aquest moment nosaltres estem doncs, fent totes les gestions per recuperar aquest espai. Hi ha una qüestió que és la que queda en aquest moment pendent perquè el retorn ens havien de retornar a l'espai reblert i per tant amb la situació física com estava en el moment en què aquest espai doncs, es va cedir. Nosaltres en aquest moment estem estudiant també la hipòtesi zero, que és que ens tornin l'espai tal com està, però evidentment nosaltres reivindiquem aquesta titularitat i en això estem i crec que molt aviat tindrem bones notícies.
Doncs ho deixem aquí. Mercè Cunés, alcaldessa de Sant Cugat, moltíssimes gràcies per haver vingut a cua.cat. I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquesta entrevista a la nostra web, www.cugat.cat. Moltes gràcies, molt bon dia.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.